el cafè de la ràdio.
La clàusula de l'RPH, que s'utilitza en algunes hipoteques, no és transparent i podria ser abusiva. Així ho ha explicat l'advocat general del Tribunal de Luxemburg, que ha presentat en els darrers dies les conclusions sobre aquesta qüestió. Però què és exactament l'IRPH i quin tipus d'hipoteques n'estan afectades? En parlem amb José Antonio López Ordóñez, que és advocat expert en dret hipotecari. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Hola, molt bon dia.
Posem primer les bases per començar. Què és exactament l'IRPH?
Bé, l'IRPH és un índex al qual estan referenciats moltes hipoteques. Es podria dir que després de l'Euríbor és l'índex més utilitzat a l'Estat per referenciar l'índex hipotecari, i és un índex que estava fet a base d'un càlcul no gaire clar ni gaire fàcil d'entendre en relació a la mitjana de préstecs hipotecaris que feien les entitats bancàries i a les caixes.
Per tant, depenia de cada entitat bancària com fos aquest IRPH?
No depenia exactament de cada entitat bancària, sinó, per dir una forma, era com una mitjana del tipus d'interès al qual resultaven les hipoteques de les diferents entitats bancàries i caixes. No depenia exactament d'una sola entitat bancària, però sí que depenia d'un conjunt d'entitats bancàries, en realitat.
I pel que tenim entès, era bastant alt aquest percentatge d'interessos que sovint s'havia de pagar?
Sí, des de fa uns anys, és a dir, fins l'any 2008, era un índex que, per dir-ho d'una forma, es venia com un índex molt més estable que l'Euríbor, que ja en aquell moment havia tingut pujades de quasi fins al 6%. L'IRPH, que en realitat es venia com un índex més estable, però al mateix temps era un índex, per dir-ho d'una forma, que també era, el seu càlcul, al referir-se només a entitats espanyoles, doncs era un índex que la informació que rebia el consumidor de tal i com es conformava no era tan clar. I, a més, per tant, això ha conformat que després de l'any 2008, amb la caiguda de l'Euríbor, ha resultat un índex molt més alt que l'Euríbor.
Uh-huh. Per tant, el consumidor, quan signava aquest IRPH, desconeixia exactament com funcionava aquest IRPH, per això que ens deia que és molt enrevessat, no entenc?
Jo crec que la majoria dels casos sí.
Uh-huh. Quantes hipoteques n'estan afectades i quin tipus d'hipoteques són les que estan afectades? O no hi ha una tipologia d'hipoteques que se'n vegin afectades?
Bueno, respecte al número d'hipoteques que estan afectades, en realitat, exactament, a dia d'avui no se sap, perquè resulta que a partir de l'any 2008 hi ha moltíssima gent que va renegociar les seves hipoteques que tenia referenciades al IRPH, i amb la caiguda de l'Euríbor, bé, s'han canviat a l'Euríbor. Es parla de que l'impacte que podria tenir en les entitats bancàries està entre 3.000 i 44.000 milions d'euros, és a dir, fixeu-vos que és una forquilla de 10 vegades, és a dir, realment no se sap exactament, però sí que és cert que és l'índex hipotecari, és el segon índex hipotecari més utilitzat. Podríem parlar de milers i milers d'hipoteques afectades.
De fet, els càlculs que s'han donat a conèixer serien unes 300.000 hipoteques afectades arreu de Catalunya i un milió, arreu de l'Estat espanyol. Dèiem que l'advocat general del Tribunal de Luxemburg feia aquesta afirmació dient que no és transparent i que fins i tot podria ser abusiva. Però què vol dir exactament que faci aquesta afirmació aquest advocat? Quina implicació té?
Bé, això és un dictamen previ que fa l'advocat Spudnar, en aquest cas, que és una recomanació que fa el Tribunal de Justícia de la Unió Europea en relació a la sentència que ha de dictar, que suposa que serà cap a finals d'any o principis de l'any que ve, en relació a si aquest índex realment és transparent o no, o sobretot si pot ser sotmès a control d'abusivitat. En aquest cas, el Tribunal Suprem en el seu dia va dir que l'índex o la referència, és a dir, l'interès com a part del preu, no podia ser sotmès a control d'abusivitat. En canvi, aquest advocat diu que sí. Ara hem d'esperar exactament què és el que acaba dient el Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
Clar, per tant, falta aquesta sentència, per tant, aquesta afirmació no deixa de ser una afirmació damunt la taula o té més implicació? Per la persona que la fa, diguéssim.
Per mi té moltíssima més implicació. És a dir, excepte que jo ara que recordi, excepte en un cas que va ser el de les clàusules sol a terra, en el qual l'advocat va dir que va donar la raó a l'Estat espanyol i a les entitats bancàries i després el Tribunal de Justícia Europea va dir el contrari, a la resta dels casos, generalment el que diu l'advocat del tribunal sol ser seguit pel tribunal. Per tant, tot i que no és res vinculant, és una mera expectativa, és una mera recomanació d'un dictamen previ, crec que s'ha de fer força cas, donat que sí que és probable que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea acabi seguint les seves recomanacions.
Quedarien d'altres sentències, d'altres clàusules abusives a les hipoteques que no hagin passat pel sedàs judicial, per dir-ho d'alguna manera, que no ens les haguem mirat encara?
Bé, podria quedar alguna encara, és a dir, perquè això, a mesura que van tenint sobretot implicacions econòmiques, doncs podrien quedar. Efectivament, la majoria de les clàusules abusives que puguin estar en una hipoteca han estat revisades i estem parlant de que s'han detectat més de 40 i 50 tipus de clàusules que podrien resultar abusives i han estat examinades pels tribunals, tant espanyols com europeus. Però realment les d'implicació econòmica més important, jo crec que ja han estat revisades la majoria.
Una altra de les qüestions que hem sabut en els últims dies en relació amb el món de les hipoteques, per dir d'aquesta manera, és que el Tribunal Suprem ha dictaminat que els jutges només podran ordenar un desnonament quan hi hagi 12 quotes impagades de la hipoteca. Quines implicacions tindrà? Perquè crec que es passa dels 3 mesos als 12, per tant s'incrementa de manera notable.
Sí, bueno, s'incrementa de manera notable. El Tribunal Suprem el que ha fet, sobretot, hem de deixar clar que estem parlant d'impagament de préstecs hipotecaris, on la garantia és l'habitatge habitual, ho dic perquè això ho hem de tenir una miqueta clar, i el Tribunal Suprem el que ha vingut a dir és que ell entén que en benefici del consumidor s'hauria d'aplicar la nova llei de crèdit immobiliari a totes les hipoteques, i no només aquelles signades a partir del 15 de juny d'aquest any, que és quan va entrar en vigor aquesta llei. I el que va dir bàsicament és que el banc no pot donar per vençut el préstec en cas d'impagament, en cas si és la primera part, és a dir, dividint el préstec en dos, si és durant la primera meitat del préstec, com a mínim 12 quotes que representen un 3% del capital, i si és durant la segona part del préstec, 15 quotes que representin com a mínim un 7% del capital. Seria bàsicament això.
Per tant, això faria més difícils els desnonaments?
Bé, jo crec que a la llarga sí que pot resultar, o bueno, a la llarga no, o sobretot en els procediments que estiguin ara en curs, sí, en primer lloc perquè el temps d'espera és major. Tot i això, ja hem de ser conscients que els bancs no solien executar les hipoteques ni donar el venciment anticipat, no solien, sí que hi ha casos excepcionals, però no solien fer-ho als 3 mesos, s'esperava més temps. Però en realitat el que succeeix és tots els procediments d'execució hipotecària que estan en curs, molts d'ells pot resultar que s'arxivin perquè no compleixen les condicions que estableix el Tribunal Suprem, i això sí que pot donar lloc a que l'arxivament d'aquests procediments faci baixar de manera important els desnonaments per execució hipotecària.
I aprofitant que el tinc al telèfon, deixi'm que li pregunti si a dia d'avui encara hi ha molts procediments d'aquest tipus a la justícia, per exemple, en el cas de Sabadell, o ha baixat aquest nombre de desnonaments hipotecaris?
Aquest nombre de desnonaments hipotecaris avui dia jo crec que és el menor. És a dir, no es podria dir que és residual, però en relació al nombre de desnonaments és molt menor, donat que els desnonaments habitualment ara solen ser per impagament de les quotes de lloguer, no per execucions hipotecàries.
Doncs José Antonio López Ordóñez, advocat expert en dret hipotecari, gràcies per haver-nos atès avui al cafè.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Adéu, bon dia.